Bon dia. La policia municipal d'Olot frustra 5 intents d'ocupació aquest cap de setmana.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En el moment que s'avisa la policia vindrà immediatament, sempre hi ha patrulles doncs, circulant per la ciutat. No, ni espantats ni preocupats, però 5 ocupacions evitades en només un cap de setmana són moltes ocupacions. I això es va repetint. És que passa cada setmana, passa cada dia, i és un dels problemes greus que tenim, i hem de dedicar-hi molts esforços, tant policials com aquí en el propi Ajuntament, després per gestionar aquelles situacions que se'ns converteixen en conflictives a partir de l'ocupació.
És l'alcalde Pep Berga, en declaracions a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Des de l'Ajuntament asseguren que han estat clau els testimonis dels veïns per avisar la policia i poder identificar les persones que volien instal·lar-se en els immobles durant aquest darrer cap de setmana. Segons el mateix alcalde, no estan ni espantats ni preocupats, però assegura que casos com aquest es repeteixen cada vegada amb més freqüència. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars d'aquest dijous 5 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Els pronòstics meteorològics no preveuen una bona tardor a la Garrotxa. El meteoròleg Lluís Mipérez ha explicat a Olot Televisió Ràdio Olot que els aqüífers de la Garrotxa estan un metre per sota el nivell que tenien a inicis d'estiu. 67 editorials independents participaran aquest cap de setmana a la Liberis Liber de Besalú. Després d'un parèntesis de 3 anys, torna un certamen que s'havia suspès per problemes econòmics provocats, segons els organitzadors, per qüestions polítiques. Les bruixes de Salem i el mentalisme centren la 17a edició de la Fira Internacional de Bruixeria, que arriba aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. Hi haurà conferències, tallers, espectacles i mercat de productes esotèrics, entre altres. La Bianyal compleix 10 anys i enguany també es durà a terme íntegrament al Mas Ovelles de la Vall de Bianya. La proposta d'enguany es durà a terme el 14 d'octubre amb una desena de propostes culturals. En esports, el Club Tenis Taula Olot viatja a Burgos amb la idea de puntuar. El tècnic Esteve Homs repetirà la tripleta debutant amb Eixmudenko, Silva i Arnau Pons. I parlarem del camp de futbol municipal Josep Guàrdia, rodada a les Planes d'Hostoles, que renova l'enllumenat. La nova il·luminació LED permetrà reduir considerablement el consum elèctric i el cost econòmic que generaven les instal·lacions. I tancarem l'informatiu d'aquest dijous 5 d'octubre de 2023 parlant de que fa uns dies us parlàvem d'una exposició d'un grup de joves migrats establerts a la Garrotxa, on expliquen com va ser el seu viatge d'arribada fins a Catalunya. Doncs bé, ara us parlarem de la presentació de la segona part d'aquest projecte.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Junts per Catalunya desqualifica Illa com a interlocutor. Obrim el focus. L'endemà que Pedro Sánchez designés el líder dels socialistes catalans com a negociador de la investidura per les qüestions de Catalunya, Puigdemont i Turull deixen clar que la decisió no els agrada. Els embassaments ja estan tan buits com fa 15 anys. La desalinització i la regeneració d'aigua han permès allargar les reserves d'aigua dels pantans, malgrat acumular més de 30 mesos sense pluges importants. Múrcia aparta els funcionaris que no van precintar les discoteques incendiades. Els locals d'oci, on van morir 13 persones, tenien una ordre de cessament d'activitat que no es va arribar a complir. Augmenta la rendibilitat dels estalvis a Europa, però Espanya encara es manté a la cua. A la majoria dels països europeus, els bancs continuen remunerant molt millor els dipòsits a un any que els espanyols. La Unió Europea, per la seva banda, desbloqueja el pacte migratori i endureix les condicions per demanar asil. El reglament acordat permet als països europeus allargar el temps de reclusió de demandants d'asil en casos de forta pressió migratòria. I el Regne Unit proposa a prohibir el tabac per sempre a les noves generacions. Seguint el camí de Nova Zelanda i Dinamarca, Rishi Sunak vol anar augmentant l'edat mínima per comprar tabac any rere any, començant pels 14 anys.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura no canviarà gaire les properes hores. Continuarà sent càlida al migdia. Ahir vam arribar als 26 graus a Olot, també a Ripoll, 26, 28 a Vic, la més alta, 29 a Mieres. Ja no es va arribar als 30 graus i aquesta és la petita novetat. De tota manera, el temps doncs no canvia, ni avui, ni el cap de setmana, i podríem estar amb aquest anticicló, potser no tan càlid com ara, però vaja, amb temperatures més altes del normal, ben bé fins al dia 10 o 11 d'octubre. Això va per llarg, no venen pluges, estem a la tardor, no hi ha manera, tampoc refresca gaire, i la veritat és que és un període molt llarg de calor excepcional, amb aquests rècords que vam tenir el cap de setmana, diumenge, l'1 d'octubre, doncs va ser realment rècord a molts indrets, i això, doncs, per sort, no s'hauria de repetir. Avui tindrem sol amb algun núvol prim, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, no preveiem cap precipitació, i demà exactament al mateix temps. Les temperatures mínimes de 12 a 15 graus de l'interior i de dia màximes novament de 24 a 28 graus, una calor moderada i que recorda més aviat un temps de la primera quinzena de setembre, no pas entrat l'octubre. En definitiva, que la calor va per llarg, que les pluges no venen i la sequera cada cop pitjor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 5 d'octubre de 2023 parlant d'un dels greus problemes que tenim dia a dia a la nostra societat. Són les ocupacions. I en el cas de la Policia Municipal d'Olot n'ha frustrat fins a 5 intents en un sol cap de setmana. Des de l'Ajuntament asseguren que han estat clau els testimonis dels veïns per avisar la policia i poder identificar les persones que volien instal·lar-se en els immobles. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en declaracions a Ràdio Olot i a Olot Televisió, no estan ni espantats ni preocupats, però asseguren que casos com aquest es repeteixen cada vegada amb més freqüència. Ens dona més detalls el nostre company Pere Bach.
Divendres al migdia, uns veïns del centre d'Olot van avisar la policia municipal d'un intent d'ocupació a l'edifici. Els agents es van dirigir a l'immoble, van identificar les persones implicades i les van convidar a marxar. Des de llavors hi ha hagut 4 intents més d'ocupació fins a diumenge, tot en el transcurs d'un sol cap de setmana. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
En el moment que s'avisa la policia vindrà immediatament, sempre hi ha patrulles doncs, circulant per la ciutat. No, ni espantats ni preocupats, però 5 ocupacions evitades en només un cap de setmana són moltes ocupacions. I això es va repetint. És que passa cada setmana, passa cada dia, i és un dels problemes greus que tenim, i hem de dedicar-hi molts esforços, tant policials com aquí en el propi Ajuntament, després per gestionar aquelles situacions que se'ns converteixen en conflictives a partir de l'ocupació.
Berga explica que quan es produeix una ocupació a Olot ja tenen un protocol establert. Això implica accions com tancar una porta amb barricades, instal·lar-ne una de més segura o canviar el pany. Diu que aquestes mesures es prenen amb celeritat i després s'encarreguen d'intentar recuperar els diners gastats en tractar-se de fons públics i es carreguen els costos al propietari de l'immoble. A més, Berga classifica les ocupacions en dues categories, les econòmiques i les incíviques. Segons ell, les ocupacions econòmiques involucren famílies que, per raons econòmiques, es veuen obligades a ocupar immobles que pertanyen a bancs o grans propietaris. Per contra, les ocupacions incíviques es relacionen amb individus que, segons Berga, busquen només alterar l'ordre.
Nosaltres, lògicament, no anem a perseguir aquestes famílies que en la majoria de casos no molesten en els veïns. Els que anem a perseguir activament són en aquells que una vegada t'han entrat a dintre doncs, converteixen aquella zona de la ciutat doncs, en un autèntic infern pels veïns. La gent s'ha acabat especialitzant fins i tot doncs, en saber com s'ha de fer una ocupació i a més en alguns casos doncs, fins i tot amb estafa incorporada.
En els intents frustrats d'ocupació que hi ha hagut aquest cap de setmana a Olot ha estat clau la participació dels veïns i veïnes. Berga segueix animant a la participació ciutadana per abordar un problema que, segons ell, si no es tracta ràpidament, podria agreujar-se.
Expressament fem una crida que realment aquesta col·laboració ciutadana ens hi ajudin. El problema de l'incivisme relacionat amb l'ocupació de vivendes és un dels problemes greus que tenim com a ciutat. Aquells veïns, us ho puc assegurar, aquells que tenen persones que molesten, que fan soroll, que criden a la nit, que creen sensació d'inseguretat, doncs és un problema molt greu i l'única manera que tenim d'evitar-ho és aquest.
En cas de detectar qualsevol indici d'ocupació, cal avisar ràpidament a la policia local a través del telèfon 972 27 91 33.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem de meteorologia i són males notícies perquè els pronòstics meteorològics no preveuen una bona tardor a casa nostra, a la Garrotxa. El meteoròleg Lluís Mi Pérez ho ha explicat a Olot Televisió i a Ràdio Olot que els aqüífers de la Garrotxa estan un metre per sota el nivell que tenien a inicis d'aquest estiu. Es poden viure episodis de grans pluges, però no de dies seguits derruixats a la comarca. Pérez també pronostica que les restriccions per la sequera es podrien ampliar en els propers mesos. Natàlia Moreno.
Una tardor amb poca aigua, és el que pronostica el meteoròleg Lluís Mi Pérez en una entrevista a Olot Televisió i Ràdio Olot. Els números no preveuen que la meteorologia ajudi a veure una tardor com les que estem habituats a casa nostra, amb varietat de colors en els temps que pertoquen. Les condicions de poca pluja provocaran, entre altres, que entorns com la Fageda d'en Jordà no tinguin la imatge habitual de tardor fins a mitjans de novembre. Pérez destaca que es necessiten episodis de pluja constants i no dies on es registrin grans quantitats de litres.
A casa nostra no sembla que hi hagi d'haver una gran quantitat de precipitació i el que dèiem, els episodis de pluja molt, molt concentrats, no pluges duradores i temporals que puguin anar doncs, eixugant, mai millor dit, aquesta sequera que estem tenint i que s'està fent encara doncs, més aguda a gran part de Catalunya.
Si els pronòstics no són bons per aquesta tardor, en matèria de meteorologia, les coses tampoc han millorat respecte a inicis d'estiu, sinó que han empitjorat. A hores d'ara, el nivell dels aqüífers de la comarca està un metre per sota del que estaven fa 4 mesos.
Abans de l'estiu teníem un episodi de sequera important, doncs ens hem de fer la idea que la capa freàtica a hores d'ara l'hem d'anar a buscar a un metre encara més profund pel que fa a aquest nivell més habitual. Vol dir que els pous tenen el nivell molt, molt baix. La demanda d'aigua ha estat molt gran. És una comarca en la qual doncs, hi ha certa agricultura i, per tant, doncs, la demanda d'aigua de regadiu ha estat destacable. Per sort, tot just a partir d'ara, aquesta demanda va baixant. Lògicament, no s'han de regar els camps, per exemple, de blat de moro, que alguns no s'ha pogut regar directament, doncs a partir d'ara ja no s'haurà de fer.
Els darrers episodis de pluges a la Garrotxa van ser inicis de setembre i, segons Lluís Mi Pérez, no van servir de res. Tot i que aquesta pluja caigui de cop, no serveix pel terreny. Durant aquesta tardor haurien de caure uns 300 litres per metre quadrat per millorar la situació de sequera que viu actualment la comarca.
I per si la tardor no era suficient atípica per les altes temperatures i la falta de pluges, ara al Ripollès s'assuma una gran pluja de galetes. Camprodon ret homenatge per 5a edició a un dels seus productes més representatius, les galetes. La proposta es complementarà amb altres activitats com un concert amb Lil Dami o la visita de la Cookie, la mascota de la fira. En zona més detalls, la Paula Sayago.
La Fira de la Galeta de Camprodon arriba a la 5a edició i ho fa com una de les propostes consolidades al municipi. Durant tot el cap de setmana, aquest indret de la vall ret homenatge a un producte molt representatiu, les galetes. Fins a 50 varietats ompliran el municipi, tot i que sense cap dubte les més especials seran les anfitriones, les camprodonines Birba i Pujol. En parla el regidor de comunicació de l'Ajuntament de Camprodon, Joan Sàrria.
La veritat és que aquesta serà la 5a edició d'una fira que s'ha anat consolidant, però no hem d'oblidar que Camprodon té una tradició galatera de fa molts i molts anys. Primer amb dues fàbriques, Galetes Pujol, Galetes Birba, i ara últimament amb Galetes Birba, que s'ha convertit també en una de les empreses més importants que tenim a Camprodon.
Tot i que Camprodon és dels municipis que més activitat proposa al llarg dels 365 dies a l'any, la Fira de la Galeta celebra la tardor per dinamitzar el municipi durant aquesta estació.
Tornem a la Garrotxa per parlar de 67 editorials independents que participaran aquest cap de setmana a la Liberis Liber de Besalú. Després d'un parèntesis de 3 anys, torna un certamen que s'havia suspès per problemes econòmics provocats, segons els organitzadors, per qüestions polítiques. Gerard Puigdemont.
La Liberis Liber tornarà enguany a omplir la plaça de Sant Pere de Besalú de llibres i editorials independents. Serà aquest cap de setmana i comptarà amb tallers pels més petits, tallers d'escriptura, converses o recitals, entre la quarantena d'actes que hi ha previst fer. Enguany seran 67 les editorials independents catalanes i d'arreu de l'estat espanyol presents a la Liberis Liber. La fira torna després d'un parèntesi de 3 anys, primer per la pandèmia i després per la renúncia per part dels organitzadors de seguir-la tirant davant. Segons el director de la Liberis Liber, els era molt complicat organitzar una fira d'aquesta magnitud si no rebien amb més temps els recursos econòmics de les administracions. Enguany, però, la fira ha rebut major complicitat per part de l'Ajuntament de Besalú i de la Diputació de Girona, que han facilitat el finançament abans. En parla el director de la fira, Miquel Àngel Codes.
Costa molt aixecar un projecte així en un poble de 2.000 habitants. La cultura a Catalunya també està molt centralitzada i aconseguir que vingui gent de tota Catalunya a Besalú i amb un projecte de qualitat i cultural, això sí o sí s'havia de salvar. I afortunadament al final, tot i que vam tenir que parar 3 anys, les administracions van reaccionar.
Codes, però, segueix criticant les no respostes rebudes per part de la Generalitat.
El que no pot ser és el que fa la Generalitat, que et confirma els ajuts cap a finals de juliol. Llavors, clar, pots fer una cosa que és arriscar-te a creure que et donaran certs diners, i però si no arriben, llavors no sabràs d'on els trauràs. No? I això és una situació en la que es troba totes les entitats, i és una cosa que si hi hagués bona voluntat es podria solucionar. Però en aquest cas la Generalitat no s'ha dirigit a nosaltres en cap moment, cosa que trobo bastant trist.
L'objectiu de la fira és defensar la bibliodiversitat, però també per seguir treballant en el foment de la lectura. Codes diu que la gent llegeix, però sovint no llegeix llibres, i menys durant grans estones.
La lectura està present, però sí que hi ha tota una sèrie d'inputs que trobo que la lectura tranquil·la, la lectura reposada, la lectura de 3/4 d'hora, aquesta sí que està una mica en perill, i crec que hem de treballar tots plegats com a societat per recuperar, perquè necessitem aquesta lectura tranquil·la per tenir també eines crítiques fortes.
La idea dels organitzadors de la Liberis Liber és que el caliu de fira s'allargui durant tot l'any, i per això estan preparant recomanacions literàries i fins i tot obrir una subseu que junti il·lustració i edició per tal de fer-se més grans i encabir la literatura amb altres aspectes artístics i culturals.
Agafem l'escombra i el barret per parlar de les Bruixes de Salem i el mentalisme, que s'entrenaran la 17a edició de la Fira Internacional de Bruixeria, que arriba aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. Conferències, tallers, espectacles, mercat de productes esotèrics són algunes de les activitats que es podran fer durant el cap de setmana i no deixaran indiferent a ningú. Sílvia Martí.
Sant Joan les Fonts es trasllada als Estats Units per parlar del misteri de Salem i el naixement del mentalisme a Hightsville a la 17a edició de la Fira Internacional de la Bruixeria. Des de l'organització es pretén abordar el tema de quines qüestions són veritat i quines mentida dins del món de la bruixeria, ja que Salem va patir una gran tragèdia a causa d'un mal judici. Al voltant de l'any 1700 es va processar la bruixeria, i això va provocar que morissin més de 20 persones i que se'n reprimissin unes 200. Des de l'organització s'equipara aquest fet a la vida real i als prejudicis. Ho explica Imma del Destí, organitzadora de la Fira de la Bruixeria.
Actualment estem en un món on els enganys, la manipulació, la tergiversació de les coses és cada vegada més grossa. I Salem va ser allò, però parlant de l'any 1600, bueno, quasi el 1700, perquè estàvem en 1692-93, que va ser quan va passar tot això.
El cap de setmana està ple d'activitats per a totes les edats, dividides en dos espais diferents. El Castell de Jovinyà acollirà els actes més culturals, amb les xerrades en mans dels experts que parlaran de conceptes tècnics. I al Clot de l'Infern hi trobarem el mercat de productes, balls, espectacles i tallers orientats cap al món de la màgia i el mentalisme.
Allà al Prat aquest any hi haurà hi haurà com una sensació diferent, perquè potser tindrem espectacles que no són tant de bruixeria, sinó que seran més de mentalisme o de màgia.
Una altra de les tradicions més destacades és el Ball de les Bruixes, que aquest any s'ha renovat tota la plantilla i el ballaran nenes molt joves del poble. La fira posarà el punt final amb el ritual de tancament el diumenge al vespre i s'espera tenir el mateix èxit que els altres anys per poder continuar incorporant noves activitats i temàtiques en pròximes edicions.
I a la Vall de Bianya, la Bianyal compleix 10 anys i enguany també es durà a terme íntegrament al Mas Ovelles de la Vall de Bianya. La proposta d'enguany es durà a terme el 14 d'octubre amb una desena de propostes culturals, des de música, escultura i fotografia, entre altres.
La Bianyal compleix 10 edicions i enguany es durà a terme el 14 d'octubre al Mas Ovelles de la Vall de Bianya. Prop d'una desena seran les propostes artístiques que s'hi podran veure d'11 del matí fins ben entrat al vespre. Laura Comenaris i Joaquim de Vile oferiran una performance, Dionís Escorça una videoinstal·lació, Gemma Ferran portarà escultura, Asier Gogorza fotografia, Xavi Hurtado i Tom Chan audiovisuals, Jou Serra una instal·lació i Daniel Moreno Roldán i Estel Boada amb una proposta musical. A la tarda serà el torn dels concerts amb la Sara Fontan i DJ Rina Select, tot conduït per Marga Sòcies i seguint el mateix format de l'any passat. Quim Domena i Roger Serrat Calbó són membres de l'associació Binari.
L'any passat va ser un any de transició que es va fer aquí, però com que es va considerar que el model havia funcionat i havia tingut molt d'èxit, aquest any es torna a repetir aquest mateix model.
I que limitem el temps de les intervencions a 30 minuts. Val? Sí. La lògica temporal, diguéssim, passa per damunt de la lògica espacial. Llavors els artistes tenen com la missió de muntar i desmuntar la seva peça en aquests 30 minuts de temps.
Per assistir a les activitats del matí i el dinar s'ha de comprar una entrada a bianyal.net i a partir de les 5 de la tarda l'entrada serà gratuïta. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, destaca la importància d'actes com aquest pel poble.
Sempre em toca agrair l'aposta que va fer la gent de Binari per venir aquí a la Vall de Bianya. Jo crec que ha estat una sort per nosaltres, que hem pogut donar a conèixer la vall i molts artistes, i això per nosaltres ha estat molt important, no?
Enguany el comissari de la Bianyal és Manel Quintana.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim carpeta esportiva parlant del Club Tenis Taula Olot, que viatja aquest dissabte a Burgos amb la idea de puntuar. El tècnic Esteve Homs repetirà la tripleta debutant amb Eximudenko, Silva i Arnau Pons en el segon partit de la competició. La Universitat de Burgos és un històric de la Superdivisió, una lliga que aquesta temporada es preveu molt igualada. Guillem Guardiola.
Castella i Lleó és el pròxim destí de Jaroslav Eximudenko, Diogo Silva i Arnau Pons. El Club Tenis Taula Olot visita el Burgos amb un empat a la butxaca en el primer partit a Superdivisió. L'entrenador Esteve Homs repetirà la tripleta de l'estrena a la Lliga la setmana passada. Els jugadors viatgen al centre de l'estat espanyol amb l'objectiu, almenys, de puntuar. Homs assegura que és un rival perillós.
Té un jugador francès, Provost, per mi un dels millors de la Lliga. Han fitxat amb un anglès, McBeat, que és un molt bon jugador, que no sabem si jugarà, i dos nacionals, com és Berzosa, que és un dels futurs promeses del tenis taula espanyol, i Pantoja, que era un dels candidats a fitxar aquest any aquí a Olot. Equip complicat, una sala complicada.
El Club Tenis Taula Olot ha apostat per afrontar la segona jornada de Lliga amb la mateixa tripleta que va obtenir l'empat contra l'Arteal Santiago en l'estrena a la màxima divisió. El tècnic Esteve Homs creu que els nervis ja hauran desaparegut.
Perquè les combinacions que podíem fer i el rival que teníem, que era important repetir, podien repetir tots tres, per tant, continuar treballant i suposo que jugaran amb més relaxació que l'altre dia aquí, primer partit a casa, amb la pressió ambiental. A vegades hi ha jugadors que a fora juguen amb més tranquils, no noten tant la pressió de casa, i jo penso que l'equip que fem és un equip que anem a puntuar.
Només un equip va guanyar en la primera jornada del campionat, el Pontevedra. La resta no va passar de l'empat, una estadística que preocupa a l'entrenador Esteve Homs.
Sí, això em preocupa una mica perquè normalment a la Lliga sempre hi ha un o dos equips que eren més fluixets, aquest any veig que tots s'han reforçat molt i a més hi haurà molts i molts empats, no? Això per un costat ens afavoreix perquè vol dir que podem anar a puntuar a qualsevol camp, però també ens perjudica perquè no hi ha cap moment de la Lliga que podem estar relaxats en cap equip, no?
El maig entre la Universitat de Burgos i el Club Tenis Taula Olot tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Cívic Rio Vena de Burgos.
I de tenis taula passem a parlar de millores en infraestructures esportives de la Garrotxa, en aquest cas del camp de futbol municipal Josep Guàrdia i Rodà de les Planes d'Hostoles, que renova l'enllumenat. La nova il·luminació LED permetrà reduir considerablement el consum elèctric i el cost econòmic que generava les instal·lacions. L'actuació ha costat uns 15.000 euros, tot i que l'aportació del consistori s'ha reduït al voltant voltant d'un 25%.
La millora de la il·luminació del camp de futbol municipal de les Planes d'Hostoles ha sigut una de les actuacions més demanades pel club de futbol. La reconversió energètica a llum LED de l'enllumenat suposarà una disminució del consum i el cost energètic. El nou sistema permetrà reduir la despesa energètica a la meitat, passant dels 12.000 watts als 6.000 aproximadament. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, destaca que l'actuació ha estat molt ben rebuda pels jugadors.
Ha sigut molt positiva, feia molts anys que demanaven que féssim actuacions perquè la veritat que les torres eren molt antigues i faltava llum.
L'actuació per renovar l'enllumenat del municipal Guàrdia i Rodà ha suposat una inversió de 15.000 euros, tot i que gairebé el 75% ha vingut subvencionat per la Diputació de Girona. Puig assegura que el camp gaudirà de més actualitzacions els mesos vinents.
També volem mirar de substituir o treure les valles que hi ha a la part final del camp, que són antigues i poden ser un perill en partits de futbol, no?, per possibles impactes que hi hagin, i això ens permetrà també ampliar una mica més el terreny de joc d'aquí del municipal i evitar això, aquest perill que ara mateix tenim.
En aquest sentit, el consistori també aposta per substituir la gespa natural per l'artificial i actualitzar els vestuaris, el servei de bar i l'accés a les oficines del club.
I avui a la contraportada, continuació d'una història de joves migrants arribats a casa nostra, on coneixerem les emocions del seu llarg trajecte.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. Fa uns dies us parlàvem d'una exposició d'un grup de joves migrats establerts a la Garrotxa, on expliquen com va ser el seu viatge d'arribada fins a Catalunya. Doncs bé, ara s'ha presentat la segona part d'aquest projecte, un curtmetratge on s'explica d'una altra manera la duresa d'aquest viatge i les emocions d'alguns d'aquests joves. Ens informa la Neo Puigvert.
Hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts.
Els mateixos joves migrats del Mas Coll de Dalt de Sant Feliu de Pallerols que van elaborar l'exposició sobre el seu viatge cap a Europa han presentat ara la segona part d'aquest treball. Un curtmetratge audiovisual amb imatges i paraules on expliquen el viatge des de l'Àfrica i fins a Catalunya. En parla la dinamitzadora del taller, Angie Orjuela.
Sí, hemos conseguido más de lo que esperábamos porque a los chicos les cuesta hablar del tema en palabras, ¿no? Y hemos logrado que a través de un medio de comunicación, ellos puedan contar lo que realmente quieren decirnos, que es realmente muy importante. Es una situación mundial que nos concierne y que tenemos que hacer algo por solucionarlo.
Prop d'una desena són els joves que han participat d'aquest taller i el Núria Social ha estat l'altaveu final d'aquest projecte del Servei de Protecció i Emergència del Mas Coll de Dalt. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
Tant és que a Olot primer tinguem espais on l'art i la cultura es puguin expressar, i llavors necessitem que les administracions fem la nostra feina, però tenim una sort de tenir una xarxa d'entitats amb una tradició molt llarga i molt actives i molt robustes i que han de continuar fent la seva feina que fan, que vol dir que estan implicades en la ciutat i amb la societat.
Un projecte que ha servit novament perquè tots aquests joves poguessin expressar les seves emocions i visibilitat a la mort, present a molts d'aquests viatges de famílies enteres que no aconsegueixen arribar a Europa.
Suelvan más. Esperen recibir menos y dar más. Que digan mejor ahora que mañana.
Avui s'obriran totes les...
Doncs amb la història interessant d'aquest grup de joves migrats arribats a casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 5 d'octubre de 2023 amb Obriu les portes de Xarango, que escolteu de fons. Més informació a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Ara us deixem amb el programa En Profunditat dedicat avui a la salut mental. Adéu-siau.
pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.